Benvingut al programa L'Hemicicle. El govern ja ha entrat els pressupostos al Parlament sense tenir garantit el suport del seu partit, d'Esquerra Republicana. Creu que hi ha marge per arribar a un acord?
Més que marge per arribar a un acord, el que cal és que resolem la fase prèvia, no? Que és que per seure a la taula a negociar doncs cal que el govern, i en aquest cas el PSC, compleixi els seus acords amb Esquerra Republicana i per tant compleixi amb l'IRPF. I per tant, el que ha de fer el PSC és treballar per aconseguir que això passi, i si això passa, Esquerra Republicana podrà iniciar una negociació pressupostària. Per tant, on hem de focalitzar nosaltres tota l'atenció és en l'IRPF i no pas en el pressupost, entre altres coses perquè, lògicament, Esquerra Republicana no ha negociat el pressupost que s'ha aprovat aquest divendres.
Complir amb l'IRPF, què vol dir si ho traduïm en una proposta concreta? És a dir, que el PSOE es comprometi a donar suport a tots els canvis legals perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF? Seria això?
El que és evident és que perquè hi hagi camí per recórrer amb l'IRPF com nosaltres demanem, hem de tenir la garantia que totes aquelles modificacions que s'hagin de dur a terme, a tots els nivells, a nivell normatiu específicament, doncs el PSOE hi ha de ser, és evident. Per tant, aquest és un acord amb el PSC. El PSC, quan va signar l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana, sabia el que estava signant, i el PSC, quan va dir que hi havia una possibilitat real de que l'IRPF doncs, es pogués gestionar i recaptar des de Catalunya, a través de l'Agència Tributària de Catalunya, doncs és evident que havia de comptar amb el suport del PSOE perquè això passi. Per tant, el PSC ha de parlar amb el PSOE i dirigir tota la pressió cap al PSOE per tal que Esquerra Republicana pugui negociar aquests pressupostos, i això voldrà dir que hi ha camí per recórrer. La forma en què es concreti ja es veurà. Crec que el més rellevant és que nosaltres tinguem la garantia de que tenim camí per recórrer i tenim la garantia de que hi ha possibilitats i, en efecte, aquest pacte d'investidura es compleix.
Veu factible que el PSC pugui convèncer el PSOE per la recaptació de l'IRPF o veu un escenari complicat, sobretot ara que ja els terminis estan molt marcats aquí al Parlament?
No, jo crec que és una qüestió de que amb l'IRPF no es tracta de si veiem possibilitats o no veiem possibilitats. És evident que ara les possibilitats no les veiem. Perquè no veiem que hi hagi possibilitat de recórrer cap camí, no veiem que hi hagi la possibilitat que l'IRPF es pugui gestionar i recaptar des de Catalunya a hores d'ara. Ara, això no vol dir que no canviï en els propers dies. De fet, per això per nosaltres és tan important i per això és una exigència tan rellevant a l'hora de poder seure a negociar uns pressupostos. Després, en l'àmbit de negociació de pressupostos, doncs és una carpeta que nosaltres no obrim ni volem obrir, perquè fins que no es resolgui la part prèvia, que és l'IRPF, doncs no entrarem a poder debatre sobre els pressupostos o poder entrar directament amb la qüestió pressupostària. Per tant, tot centrat en l'IRPF, el PSC s'ha de centrar en l'IRPF, el PSC ha de pressionar el PSOE per aconseguir l'IRPF i nosaltres continuem sent molt clars. Si no hi ha l'IRPF, doncs no hi haurà possible negociació de pressupostos.
Aquesta setmana hi ha hagut més reunions entre el govern i Esquerra. Com han anat aquestes reunions?
Sempre, i això ja fa en el darrer any i mig, nosaltres, com ja hem dit, anem acord rere acord. És a dir, nosaltres primer negociem, si arribem a un acord, doncs aleshores podem iniciar una altra negociació, podem arribar a un altre acord. Això ho hem vist en nombrosos decrets durant aquest any i mig de legislatura, ho hem vist amb diversos projectes de llei. El govern ha hagut de retirar decrets perquè no tenien el suport d'Esquerra Republicana, el govern ha hagut de reformular decrets a través de tramitacions com a projecte de llei perquè no tenien el suport d'Esquerra Republicana amb el que el govern havia aprovat. Per tant, és evident que nosaltres doncs, hem anat treballant per aconseguir sempre des de la negociació, com ja hem demostrat en reiterades ocasions, doncs, aconseguir guanys per la ciutadania del país i sempre pensant en què és el millor pel país. A partir d'aquí, doncs, és evident que nosaltres volem uns pressupostos i nosaltres no ens hem aixecat de cap taula. I, per tant, com nosaltres volem els pressupostos i no ens hem aixecat de cap taula, doncs és important que el PSC doncs, acabi complint, perquè si no compleix, no serà Esquerra Republicana que estem complint un acord d'investidura, serà el PSC que està incomplint un acord d'investidura, i per tant en aquests paràmetres és impossible que nosaltres puguem seure a negociar els pressupostos. Per tant, doncs, ens sembla que estem precisament allà on estàvem fa uns dies, i d'aquí no hi ha moviments, i si no hi ha moviments, doncs ja sabem què acabarà passant, que és que Esquerra Republicana no negociarà pressupostos, i lògicament, si no negocia pressupostos, no podrà donar suport a uns pressupostos que no ha negociat.
Veuen el PSC amb actitud per pressionar el PSOE per aconseguir l'IRPF?
Nosaltres veiem el PSC amb una posició que hauria de ser més contundent respecte al PSOE. El veiem, doncs, que i de fet el que nosaltres li demanem és que precisament, no, doncs, derivi tota aquesta pressió respecte a l'aprovació dels pressupostos cap al propi PSOE. I el PSC ha de ser responsable, i ha de ser ambiciós. I per tant el PSC hauria de tenir molt clar que allò que signa ho ha de complir. I no serveix una paraula o les paraules del president en sessió parlamentària o en una roda de premsa o una declaració institucional. El que serveix és que aquestes paraules es tradueixin en feina i es tradueixin en fets. Per tant, el que demanem és que el PSC s'hi posi. Si vol pressupostos, sap que ha d'aconseguir que hi hagi camí per recórrer a l'IRPF, i perquè hi hagi camí per recórrer a l'IRPF, el PSOE ha d'estar disposat, doncs, lògicament, a donar suport per tal que es compleixi el pacte d'investidura.
El fet que el govern hagi decidit tirar pel dret i començar a tramitar els pressupostos sense tenir lligat encara el suport d'Esquerra pot complicar encara més la negociació, si n'hi ha? Li pregunto perquè el marge de maniobra que tindrà Esquerra per incidir en els comptes es redueix molt un cop els pressupostos ja estan en tramitació.
Bé, aquí hi ha una qüestió que per nosaltres és rellevant, que és que el govern va decidir portar els pressupostos aquest divendres, i per tant, amb els pressupostos ja aprovats pel govern aquest divendres, i per tant ja en tramitació parlamentària, doncs és evident que si no s'utilitzen mecanismes correctors, doncs nosaltres no tenim marge per la negociació. Aquests mecanismes correctors i són, han incorporat alguns elements que a nosaltres ens permeten obrir marge a la negociació. Per tant, ja veurem. La porta està oberta. En qualsevol cas, hagués estat molt millor que no els haguéssim portat el divendres a aprovació, perquè, lògicament, haguéssim tingut, doncs, major tranquil·litat. Però, en qualsevol cas, doncs, hi ha un termini ampli de 20 dies per poder presentar l'esmena de totalitat, i s'han incorporat elements en el pressupost aprovat que donen marge per una possible negociació. Val, d'acord, això està allà. Són decisions que ja han pres en aquesta qüestió perquè lògicament, nosaltres el que no farem tampoc és donar suport a un pressupost que no s'ha negociat amb Esquerra Republicana. Ara bé, tornem a lo de sempre. Tot això és un supòsit en cas que es desbloquegi la qüestió principal, que és l'IRPF. Per tant, si desbloquegem l'IRPF, bueno, hi ha aquests mecanismes que poden donar joc a la negociació. Però ara mateix això nosaltres ni ho contemplem, perquè estem focalitzats precisament en resoldre la qüestió principal, que és la de l'IRPF.
I en cas que es desencallés la carpeta de l'IRPF i se seguissin a negociar pressupostos amb el govern, aleshores quines condicions fixaria Esquerra per donar suport als pressupostos?
Bé, això ja es veurà. Això ja es veurà. Nosaltres tenim clar, i sento ser molt insistent en aquesta qüestió, però per nosaltres és molt rellevant, estem focalitzats amb l'IRPF, no ens estem plantejant possibles escenaris de futur. O sigui, pas a pas, de fet és el que portem fent des de fa molt de temps, anem pas a pas. Per tant, si no aconseguim el desbloqueig de l'IRPF, no entrarem en cap negociació, per tant, no plantegem els termes de cap negociació ni possibilitats en la possible negociació, perquè ara mateix estem focalitzats en aconseguir que finalment tinguem camí per recórrer amb l'IRPF.
El president del seu partit, Oriol Junqueras, ha anunciat aquesta setmana a Catalunya Ràdio que presentaran una esmena a la totalitat si no es desencalla precisament la carpeta de l'IRPF. S'esperaran fins a l'últim moment a registrar-la per si hi ha possibilitats d'acord abans?
L'esmena a la totalitat és un mecanisme parlamentari, hi ha un termini per poder-ho fer. Per tant, doncs, en el marc d'aquest termini, doncs, l'esmena doncs, es pot registrar. Lògicament, en tècnica parlamentària, quan no s'està d'acord amb un pressupost, doncs, el més factible és registrar una esmena a totalitat. A vegades es pot jugar amb l'abstenció, però és que en aquest cas l'abstenció no serveix per res. Diguem-ne, de cara a l'aprovació dels pressupostos, una abstenció d'esquerra no serveix. Per tant, és evident que si no estem d'acord amb el pressupost, hi haurà una esmena de totalitat i que aquesta esmena de totalitat doncs, es pot registrar a l'inici del termini, es pot registrar més cap al final del termini, es pot registrar a la meitat del termini. Bé, en qualsevol cas, crec que és prou irrellevant, crec que l'important és saber com acabem, no pas com comencem. Per tant, en aquest sentit, doncs, ara mateix, si em preguntessis, ja hauria esmena de totalitat? Ara mateix t'haig de dir que sí, perquè no hi ha l'acord amb l'IRPF, per tant, no veiem aquest compliment ni aquestes garanties. Per tant, a hores d'ara, seria que sí. Bé, nosaltres el nostre desig és que hi hagi pressupostos, per tant el que volem és que es resolgui l'IRPF i finalment doncs, puguem negociar aquests pressupostos, que compte, abans ja ho he dit però ho torno a reiterar, negociar pressupostos no vol dir donar suport als pressupostos, vol dir precisament negociar pressupostos i per tant aquí si finalment superem la condició sine qua non que estem plantejant que és l'IRPF, doncs a la negociació si no ens posem d'acord tampoc hi haurà pressupostos.
Des d'Esquerra sovint s'ha dit que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, és una escull en les negociacions. Montero serà la candidata del PSOE a les eleccions d'Andalusia i sempre s'ha oposat a una cessió integral de l'IRPF. Creuen que aquest escenari podria canviar quan deixi de ser ministra i marxi a Andalusia per fer de candidata?
Jo crec que des de Catalunya nosaltres ens hem de focalitzar en allò que nosaltres podem fer. És a dir, no es tracta tant de la Montero sinó de l'Illa. Ha de ser ella qui ha de parlar amb Pedro Sánchez i amb el PSOE. I ha de ser ella qui ha de fer veure a Pedro Sánchez i al PSOE que ha de primar Catalunya i els interessos dels catalans. És el president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, quan nosaltres reclamem ambició amb aquest govern és precisament això, que la màxima prioritat d'aquest govern sigui Catalunya. Per tant, no és una qüestió de la Montero. És una qüestió de l'Illa. Si l'Illa fa la feina, si el president Illa fa la feina, doncs aleshores, segurament es podrà desbloquejar l'IRPF. Si el president Illa no està fent la feina, doncs això no es desbloquejarà. Per tant, no es tracta de la Montero, es tracta de l'ambició del president de la Generalitat, es tracta de que el president Illa doncs, s'hi posi i, per tant, doncs, convenci a Pedro Sánchez de que allò que ha signat el PSC s'ha de complir i que allò que ha signat el PSC amb Esquerra Republicana s'ha de complir perquè si no es compleix no hi haurà negociació de pressupostos i si no hi ha negociació de pressupostos és impossible que hi hagi uns pressupostos.
Vostè creu que hi ha ara una crisi de confiança entre el president Illa i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras que podria complicar la legislatura?
Això també ho he dit en altres entrevistes quan m'han preguntat. No és una qüestió de desconfiança o confiança. Ara mateix, com tot, tenim un escull en el camí. Estem en una situació, nosaltres veiem que un acord transcendental de l'acord d'investidura com és l'IRPF, doncs no hi veiem un camí per recórrer. I si això no té recorregut, doncs és evident que no s'estarà complint amb l'acord d'investidura. Això pot ser igual a desconfiança. Quan es compleixen els acords es reforça la confiança, quan no es compleixen, lògicament, doncs anem en el camí contrari. Però ara mateix no hi ha desconfiança, perquè hem anat seient a la taula, hem anat acordant moltes coses durant tot aquest any a nivell parlamentari, hem anat evolucionant alguns dels acords, per tant, és evident que nosaltres continuem a la taula de negociació. Per tant, bueno, no és una qüestió de desconfiança, és una qüestió de reforçar la confiança, i només es reforça la confiança complint els acords.
En cas que el govern no pogués aprovar els pressupostos perquè no hi hagués acord en IRPF, creu que el president Illa s'hauria de sotmetre aleshores a una qüestió de confiança per confirmar si segueix tenint el suport dels socis d'investidura?
Nosaltres hem plantejat des del primer moment que si no hi ha pressupostos estem a la taula per negociar suplements de crèdit. Per tant, si nosaltres estem a la taula per negociar suplements de crèdit, doncs el que volem és que aquest país, doncs, si no té pressupostos, sí que tingui disponibilitat pressupostària per poder continuar endavant i tirar endavant. I per tant, doncs, com molt ben dit en els darrers dies, doncs, treballadors, empresaris, tothom ha de tenir clar, el món de l'educació, el món de la salut, que Esquerra Republicana posarà tot de la seva part perquè hi hagi els recursos necessaris per tal de que es puguin dur a terme les polítiques que ajuden al país. A partir d'aquí, tot el que vagi en relació a les decisions que ha de prendre el govern, ha de ser el govern que les ha de prendre. Nosaltres continuarem a la taula, hi hagi o no pressupostos, nosaltres continuarem a la taula, si no hi ha pressupostos, per negociar suplements de crèdit. Serà el govern que haurà de determinar si vol triar un camí o vol triar un altre. Nosaltres crec que estem sent molt clars des del primer moment.
El govern, però, ja ha dit que no preveu l'escenari de negociar suplements de crèdit i que no hi haurà negociació de suplements de crèdit. Aleshores, quina és l'alternativa en cas que no hi hagi pressupostos?
Crec que és una pregunta que ha de respondre el govern. Nosaltres l'alternativa a no tenir pressupostos és suplements de crèdit com ha passat l'any 2025. No estem innovant. Per tant, quan no hi ha pressupostos, doncs tenim vies alternatives. Si el govern creu que aquesta no és una via adequada, doncs el govern haurà de prendre les seves decisions, però també haurà de tenir molt en compte quin és el context polític general i també haurà de tenir molt en compte si canvia o no gaire el panorama polític. Per tant, ara mateix hi ha unes majories parlamentàries, són clares, unes eleccions, no sé si ajudaran a reforçar o no aquestes majories parlamentàries, una qüestió de confiança, també ha de ser el propi govern qui ho hagi de decidir, o uns nous pressupostos. Bé, en qualsevol cas són decisions que competen al govern, nosaltres aquí no hi entrem, la nostra via és clara, continuem a la taula de negociació encara que no hi hagi pressupostos i per tant doncs, comencem a parlar immediatament quan es confirmi, si és que es confirma que no hi ha pressupostos, per tal de treballar els suplements de crèdit. Nosaltres tenim aquesta mà estesa de forma permanent per ajudar el país.
Preveuen l'escenari, per exemple, que ara el govern no pogués aprovar els pressupostos i es tornessin a portar al Parlament més endavant, en un altre moment, per exemple, després de les eleccions d'Andalusia?
Nosaltres, en aquest sentit, atenent a que estem disposats als suplements de crèdit, atenent a que la nostra condició per negociar pressupostos és que tinguem camí per recórrer per l'IRPF, si el camí per recórrer l'IRPF el tenim més endavant, doncs podem treballar els pressupostos. És així, és a dir, no és una qüestió del quan, sinó del què. Si tenim l'IRPF hi haurà pressupostos. Quan? Ara o més endavant? Doncs quan tinguem l'IRPF.
Creu que aquesta negativa del govern espanyol a cedir la recaptació del 100% de l'IRPF pot fer perillar en algun moment el suport d'Esquerra a Pedro Sánchez com a soci d'investidura? És a dir, podrien acabar fent com Junts?
Nosaltres, els timings de legislatura a Catalunya són diferents dels de l'Estat. En el govern de l'Estat ja estan a la part final, diguem-ne, de la seva legislatura i, per tant, la qüestió pressupostària no pren tanta rellevància. Cada decisió s'anirà prenent en funció de com vagin evolucionant els fets i els aconteixements.
A diferència de l'IRPF, el que sembla que sí que està més encarrilat és la constitució del Consorci d'Inversions, aquest organisme que demanava Esquerra per assegurar que s'executen totes les inversions a Catalunya que estan pressupostades. Aquesta setmana ja ha registrat el seu partit la proposició de llei al Congrés, però com s'aprovarà aquesta proposició de llei si Junts ja ha dit que hi està en contra?
Bé, això també forma part dels acords. Consorci d'Inversions, amb tot el que ha succeït, ha permès també fer una accelerada sobre aquesta qüestió i per tant és evident que si hem registrat la proposta de llei per la creació d'aquest consorci, és evident que tenim els suports necessaris per poder-ho fer. Junts, bueno, Junts es queixa reiteradament de la manca d'inversió, de la manca d'execució pressupostària. Jo no he vist cap proposta de Junts per resoldre aquest problema, no l'he vist. Llavors, des de la barrera, criticar-ho tot, doncs continua sent molt fàcil. Jo el que demano és que doncs, treballin i que es posin a negociar i que es posin a aconseguir coses per Catalunya. Nosaltres ho estem fent, que ells facin el que hagin de fer, però nosaltres ens esforcem per aconseguir millores pel nostre país, i sense cap mena de dubte el Consorci d'Inversions és un pas molt rellevant per assegurar que d'això que portem tants anys queixant-nos, que és la manca d'execució pressupostària del govern de l'Estat, doncs posar-hi remei. I per posar remei, aquesta figura és molt transcendent perquè garanteix el compliment de l'execució pressupostària, i en cas que no es compleixi, doncs trobar mecanismes compensatoris. Em sembla que és una solució molt bona, i que a més aquest consorci, doncs, el que va és a reforçar precisament allò que fa tant de temps el que ens van encaixant, que és que no s'executen els pressupostos o hi ha desinversió a Catalunya. Doncs aquest consorci el que garantirà és que hi hagi aquesta execució, i si no, mecanismes compensatoris. Si Junts no està d'acord amb això, que fa tant de temps que s'està queixant, doncs ells sabran el que fan, però hi veig un punt de tacticisme que el país no es mereix, i per tant Junts hauria d'estar al costat de Catalunya i no al costat dels seus propis interessos.
Aquests últims dies hi ha hagut un debat intens sobre com enfortir i reordenar les esquerres a l'Estat espanyol per fer front a l'extrema dreta. Vostè és partidari d'un front comú de les esquerres, com defensa el portaveu del seu partit al Congrés, Gabriel Rufián?
Jo, en Gabriel Rufián està plantejant un escenari que hi ha molt debat públic. Bueno, és un debat públic. Nosaltres ja hem plantejat, ja hem dit com a Esquerra Republicana quina és la posició. Nosaltres som un partit independentista, nosaltres el nostre objectiu polític no és reformar l'Estat espanyol, sinó que el nostre objectiu polític és assolir la independència per Catalunya, és assolir la independència pels països catalans, i per tant, doncs, en aquest punt de vista, doncs, també des d'una òptica marcadament republicana i d'esquerres. Jo, com sempre dic, en Gabriel Rufián és també defensa el dret a autodeterminació, és independentista, és d'esquerres. Esquerra Republicana defensem el dret a autodeterminació, som independentistes, som d'esquerres. Bueno, doncs jo crec que amb això està tot resolt, no? Crec que els debats públics poden estar bé, però Esquerra Republicana es presentarà com sempre ho ha fet, i per tant Esquerra Republicana amb les seves pròpies sigles en les circumscripcions que sempre ho hem fet, i crec que no hi ha més, perquè els nostres objectius polítics estan centrats a Catalunya i als països catalans, i per tant, doncs, aquí és on nosaltres hem de desplegar tota la nostra acció política.
Vostè creu que Rufián ha de repetir com a candidat d'Esquerra quan hi hagi eleccions espanyoles, després de defensar un projecte que no encaixa amb el que defensa la direcció del partit?
Rufián és el nostre candidat, i per tant, doncs, aquí és evident que, a més ho va dir també la nostra secretària general, si ell ho vol, clar que ho serà el candidat. Jo crec que aquí no hi ha cap ombra de dubte. Per tant, Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana sempre que ell també ho vulgui, i crec que ara és així. Una altra cosa són els debats públics que es poden generar i que es poden incentivar, i que això ocupa, doncs, un espai mediàtic determinat. Però Gabriel Rufián, doncs, si es vol presentar, ja sap quins són els mecanismes d'elecció que tenim en el nostre partit, i per tant estic convençut de que serà el candidat d'Esquerra Republicana, vaja, si la militància ho decideix, perquè també és cert que nosaltres tenim un mecanisme, en aquest cas assembleari, per escollir els nostres representants en les diferents candidatures.
Si Rufián decidís no presentar-se, vostè li agradaria ser candidat a Madrid?
No. Jo no puc ser candidat a Madrid. Tot això que ha sortit en els mitjans de comunicació darrerament, doncs no té cap base. Això són confabulacions. En cap moment hi ha hagut aquesta possibilitat, i per tant, jo aquí al Parlament de Catalunya ja fa temps que hi soc, i estic molt còmode, i si aquí li soc útil al partit i sobretot al país, doncs jo continuaré fent les meves feines que estic fent actualment. Vull dir que no. Jordi Albert, candidat a Madrid, és pràcticament una quimera.
Canviem radicalment de registre, ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes com més breus millor. Li agrada escoltar algun estil de música en particular?
Sí. Jo soc bastant metalero. Últimament estic bastant pel folk metal, però sí, m'agrada el metal.
Em consta que hi ha diferents diputats i diputades aquí al Parlament que els agrada aquest estil de música, no sé si ho comparteixen habitualment.
Sí, tant que ho compartim. Ho compartim i ho compartim molt. I de fet en parlem tot sovint, i no només diputats, també companys teus de premsa també els agrada molt aquest estil, i també fotògrafs que tenim també aquí seguint l'activitat parlamentària, que també els agrada. O sigui que, bueno, els metaleros ja tenim aquestes coses que ens agrada també comentar la jugada i recordar vells temps i les novetats que puguin anar sorgint, sí.
És puntual quan queda amb algú?
Uf, aquest és un dels meus problemes, certament. I de fet és tradició familiar, malauradament. M'agradaria ser-ho més.
Què fa per desconnectar de la política?
Doncs, essencialment, m'agrada llegir, però a mi el que més em serveix per desconnectar de la política és veure els partits del Barça, però sigui del que sigui, de futbol, de bàsquet, d'hoquei, de handball, de futbol sala, del femení, de tot. Vull dir que és el que més em desconnecta, em centro molt en veure jugar el meu equip, i això és el que a mi m'ajuda molt a desconnectar. Lògicament, ja quan arribo a casa també desconnecto, perquè lògicament doncs tinc fills que mereixen la meva atenció, hi ha coses a fer a casa i això també ajuda a desconnectar. Però el que més m'allibera, diguem-ne, d'atenció és quan miro els partits del Barça.
Té algun viatge pendent de fer?
Sí, jo crec que sempre hi ha coses pendents, però un viatge que tinc pendent de fer i m'agradaria fer és anar a l'Argentina. És un dels llocs on m'agradaria anar-hi, també perquè sóc historiador i m'agradaria aprofitar també aquest viatge per fer una mica de recerca històrica respecte a les persones que van exiliar-se a l'Argentina durant el període de la Guerra Civil, aquests republicans exiliats, i bueno, m'agradaria anar-hi. També li dic que no és un destí que m'agradaria fer ara, sinó que m'agradaria anar més endavant, quan tingui més disponibilitat de temps, quan m'hi pugui passar més temps, i per tant, doncs, però m'agradaria amb aquesta doble vessant, de conèixer el país, però també per aprofundir en la recerca històrica dels exiliats.
Quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra podria convidar a dinar a casa seva?
Doncs amb en Lluís Mijoler, per exemple, ens entenem molt bé. Ell ha estat alcalde del Prat, els dos som baixobregatins, jo soc de Sant Andreu de la Barca, i amb el Lluís ens entenem molt bé i crec que ens ho passaria molt bé dinant plegats. A més, també li mola el metal, per tant, estaria xulo.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
Que tinguem pressupostos.
Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
Moltes gràcies a tu, com sempre, un plaer.